Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passen gairebé dos minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest matí en una conferència a Madrid les negociacions del PSOE i també de Sumar amb les forces independentistes. Sánchez, però, ha deixat clar que les converses sempre s'emmarquen dins el marc constitucional.
Tomar medidas valientes, arriesgadas, en algunas ocasiones también incomprendidas por parte de la sociedad española, pero lo hemos hecho con un fin noble y que necesita nuestro país, y es continuar avanzando en la solución de la grave fractura que heredamos en Cataluña. Por tanto, apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis. Una solución que es plenamente constitucional.
I precisament a aquesta hora té lloc la reunió entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu. Una trobada en què també hi seran el negociador de Sumar, l'advocat Jaume Asens, i l'eurodiputat Toni Comín. Els comuns diuen que aquesta reunió servirà perquè les dues parts posin sobre la taula quines són les seves condicions per començar a negociar i, a partir d'aquí, intentar trobar un acord perquè Sánchez sigui investit president del govern espanyol. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, confia que la trobada serveixi per acostar posicions.
No demanem a ningú que renunciï als seus objectius polítics de la mateixa manera que nosaltres no renunciem tampoc a cap dels nostres objectius polítics. Ara és evident que estem a l'inici d'unes converses i que, per tant, a l'inici de les converses tothom posa sobre la taula quines són, doncs, les seves voluntats, no? I a partir d'aquí s'ha d'obrir un procés de diàleg per poder veure fins on som capaços d'arribar.
Sobre l'amnistia que reclama Junts per Catalunya, Mena insisteix que el seu partit la veu amb bons ulls, mentre que allunya qualsevol possibilitat d'acceptar que se celebri un referèndum d'autodeterminació. L'objectiu d'ara, diu, ha de ser trobar un nou encaix entre Catalunya i Espanya. I qui s'ha pronunciat sobre la llei d'amnistia és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que defensa que la llei inclogui l'expresident Carles Puigdemont, però en deixa fora la presidenta de Junts, Laura Borràs, condemnada, recordem, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
No té res a veure amb l'1 d'octubre. Els fets no tenen res a veure. I una amnistia sempre fa referència a uns fets, no a unes persones. Totes les amnisties que s'han aprovat fan referència a uns fets que queden despenalitzats i no a unes persones, perquè si no voldria dir que hi ha un llistat de persones que tenen impunitat i això no passa enlloc.
Aragonès també ha dit que la repressió no ha caigut sobre la policia i que el problema és la repressió injusta contra l'independentisme. El cap de l'executiu català vol, diu, una negociació coordinada amb Junts i ha celebrat que després d'un any en què Esquerra, diu, en solitari, ha forçat l'Estat, ara Junts per Catalunya s'apunti a la via de la negociació per resoldre el conflicte polític. I més qüestions, política a banda, Protecció Civil alerta d'un canvi de perfil en els ofegaments a les platges catalanes. Segons el seu subdirector, Sergio Delgado, les morts d'enguany es deuen més a un desconeixement de l'estat del mar que no pas a les insolacions o cardiopaties prèvies com passava fins ara. Són declaracions als micròfons de Ràdio Estel.
Hem detectat una baixada de la mitjana d'edat, fins a 50 anys, 20, 30, 40, fins a 50 anys, que moren en condicions de bandera groga, és a dir, mala mar, no bandera vermella. I, per tant, ja és un tipus d'ofegament que podem associar a, més directament a l'estat de la mar i, segurament, per no valorar suficientment els riscos que té el bany quan hi ha una bandera groga, quan hi ha mala mar, quan hi ha corrents marítimes que dificulten la sortida de l'aigua i no sap com actuar.
Recordem que aquest estiu, a la temporada de bany, que va del 15 de juny al 15 de setembre, s'han registrat 24 morts per ofegament a les platges catalanes. L'última, un noi de 23 anys a Platja d'Aro aquest diumenge. Les 12:05, moment pels esports, a Anna Closa.
Aquest dilluns hi ha reunió entre sindicats i patronals per mirar d'arribar a un acord i desconvocar la vaga a la Lliga Femenina de Futbol, que ha de començar aquest dissabte. D'aquí una hora, a més, l'Espanyol presentarà els seus dos nous fitxatges, Keita Baldé i Ramon Ramos. El senegalès, per cert, es va lesionar ahir durant l'Espanyol a Morevieta, que va acabar amb victòria blanquiblava per 3-2 a l'Stage Front de l'estadi. Per cert, que el Girona ha fet oficial la renovació de l'extrem de 19 anys Iker Almena, el jove de l'Hospitalet, que ha signat per 3 anys més. Va jugar la temporada passada al juvenil A, sent el màxim golejador i disputant els últims partits de curs amb el Girona B. Mitchell, l'entrenador del primer equip, el veu amb bons ulls i amb aquesta renovació el club blanquivermell s'assegura la continuïtat del futbolista. I en tenis, aquesta tarda, Carlos Alcaraz es juga el passi a quarts de final de l'Open dels Estats Units. El murcià s'enfrontarà cap a quarts de vuit contra l'italià Matteo Arnaldi.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, serà a la una del migdia. Ara us deixem de nou amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vins.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Els que estiguin avesats a escoltar aquest programa la temporada passada saben que teníem una secció que es deia Crims, o gairebé. Hem canviat el nom. Hem canviat, ens agrada més, Assumptes Interns. Li hem posat Assumptes Interns i, a més, hem canviat aquesta sintonia, que també ens agrada molt. És hora de saludar, doncs, a una professional de tota la temàtica, com és Rosa Vinyes. Rosa Vinyes, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres una temporada més.
Hola, bon dia. Jo encantada.
Avui tractarem un crim que, déu-n'hi-do, la cua que ha portat, déu-n'hi-do, el que se n'ha parlat aquest estiu, abans, però... Núria Ros, com sempre i com la temporada passada, posa'ns en antecedents.
Dani Sancho, fill de l'actor Rodolfo Sancho, va ser detingut a Tailàndia després de ser acusat de l'assassinat del metge cirurgià colombià Edwin Arrieta. El que en principi semblava ser un cas passional, en realitat amaga tota una sèrie d'entremats de coacció, xantatge i amenaces. Avui parlarem de com una persona pot sentir-se impulsada a matar una altra, suposadament com a mitjà de protecció.
Doctora, per entendre ben bé què és el que ha passat, jo crec que hem d'entendre ben bé qui és Daniel Sancho.
Hola, bon dia. Pues sí, el Daniel Sancho, clar, això és un cas molt mediàtic que ha sortit, o sigui que probablement l'audiència conegui alguns o molts dels detalls. Però el Daniel Sancho és un xef de 29 anys que és conegut per ser el fill del Rodolfo Sancho, que és un actor, i net del Sancho García, que són actors que són molt coneguts aquí a l'entorn del nostre país. Llavors, aquest xef, el que va passar és que durant el transcurs d'un any va establir per les xarxes socials una relació amb un cirurgià colombià de nom Edwin Arieta i van quedar a Tailàndia, en una illa de Tailàndia, a l'agost, a principis de l'agost, i a partir d'allà el va assassinar i es va descobrir i va confessar l'assassinat. Això és un resum molt breu.
Jo crec que una de les parts més importants per entendre el que ha passat, encara que soni molt a pel·liculero, a sèrie o a ficció, vaja, és el mòbil del crim, no? Sabem per què Daniel Sancho va matar aquest cirurgià colombià, a Lewin?
Clar, sabem el que ens ha arribat pels mitjans de comunicació i també el que ens ha arribat per la policia tailandesa, per l'investigador que es diu que té el sobrenom de Big Joke, gran, o sigui, com si fos un gran acudit, com un acudit, és aquest el sobrenom. I aquesta informació ens ha arribat molt dosificadament. Llavors, aquest és un gran caveat, que es diu en anglès, una mica de detall que hem de tenir cura i precaució amb el mòbil que tenim fins ara. Però el mòbil que tenim fins ara semblava un mòbil passional, però en realitat el que es diu és que la víctima, l'Edwin Arieta, havia estat coaccionant i fent xantatge al Daniel Sancho, de 29 anys, l'Edwin tenia 48, de fer pública la seva relació. El Daniel tenia una nòvia, s'identificava com heterosexual, i havia mantingut una relació íntima amb l'Edwin Arrieta, i això el que va fer és que l'Edwin, quan el Daniel volia trencar la relació, l'hagués coaccionat, l'hagués amenaçat, li hagués dit que volia d'alguna forma acabar amb la reputació de la seva família. Era un atac contra la reputació de la seva família, volia acabar amb el seu bon prestigi, i també suposadament el va amenaçar de mort dient que, bueno, que una persona amb molts mitjans econòmics de Colòmbia pues, podia fer perfectament que succeïssin coses dolentes. Aquí es posava en contra d'ell. Suposadament aquest és una mica el mòbil. Li han trobat missatges al mòbil del Daniel en aquesta línia també, o sigui que alguna evidència hi ha. Però sembla que el mòbil era el que el Daniel va dir específicament, que estava en una gàbia, de vidre, on es sentia atrapat amb aquesta relació amb l'Edwin Arrieta, que no podia deixar, tot i que ho estava intentant desesperadament.
Com ens deia la doctora abans, encara no hi ha judici d'aquest crim, per tant, tot el que sabem, ho sabem no només pels mitjans de comunicació, sinó pel que ha pogut explicar també Daniel Sancho, segons la seva pròpia versió. Una de les coses que més s'ha comentat, doctora, arran d'aquest crim, és com s'ha liat algú, no només matar algú, que ja de per si intuïm que alguna cosa no va bé, sinó matar algú en un país com Tailàndia, on les penes per cometre un assassinat són de les més dures, no?
Sí, sí, de fet, un assassinat premeditat com el que suposadament estan acusant el Daniel Sancho, estan acusant-lo d'homicidi, bueno, d'assassinat amb premeditació, i la pena que pot tenir allà és la pena de mort. També sabem que aquesta pena de mort es pot d'alguna manera canviar per la cadena perpètua o per uns anys d'empresonament, però això depèn molt de com valorin ells els casos i, per exemple, de la col·laboració. Aquest seria un motiu pel qual el Daniel va col·laborar bastant amb la policia. Hagués pogut ser per això.
Anem a conèixer algun dels detalls del cas. Ara ens deia la doctora Vinyes també la premeditació del cas. Què en sabem de la premeditació en aquest cas en concret?
Pues el que sabem de la premeditació en aquest cas en concret són els següents detalls. Un, tenien un conflicte continuat. Dos, aquest conflicte continuat perquè l'Edwin volia continuar amb la relació i ell no, estava plasmat amb els missatges que hem dit. Aquest conflicte havia escalat en xantatge, amenaces, que sembla, de les que sembla, perquè clar, això no ho hem vist directament, que hi ha evidència al mòbil del Daniel i per les valoracions del Daniel i els testimonis que tenim col·laterals. Llavors, a partir d'aquí es va planejar una trobada a aquesta illa de Tailàndia, on el Daniel Sancho suposadament va llogar dues habitacions. Una on estava amb la víctima i una altra on havia deixat ganivets, els ganivets que va utilitzar després per esquartar el cos, bosses de plàstic i tots les eines que va estar utilitzant per desfer-se del cos després de l'assassinat. Llavors, és això una mica, amb aquests indicis de llogar les dues habitacions, més la compra anticipada de les que serien les eines que utilitzaria per matar i esquartar a l'Edwin, uh-huh, el que considera la policia de Tailàndia com suficients indicis de premeditació.
Uh-huh. Per usar paraules del comú, que tots ho usem,
sí.
Si parlem d'esquarterament, és a dir, jo puc arribar a entendre, no el per què, i no justifico absolutament res, però puc arribar a entendre com una persona se sent coartada per una altra i arriba el moment violent, ara en parlarem, perquè no en veu una altra sortida, pel que sigui, pel que pugui ser. Però com s'explica l'esquarterament?
L'esquarterament és una conducta que generalment ha estat molt mal entesa des del punt de vista criminològic fins fa poc, que s'han fet estudis bastant específics amb aquesta conducta. Llavors, l'esquarterament trobem dos tipus. Un, l'esquarterador, que realment esquartera perquè la conducta o el comportament en si porta una mena de plaer, mm, o és una finalitat en si mateixa, seria part imprescindible per fer l'homicidi o després de mort, i això porta un plaer, té una finalitat en si mateixa, que no és aquest cas, o hi ha l'esquarterament, que és per desfer-se del cos. I aquest és molt probable que passi amb gent que ha tingut una relació, fonamentalment una relació íntima, i on la persona vol fer desaparèixer el cos i les evidències forenses, perquè segurament, si aquesta persona desapareix o passa alguna cosa o es troba morta, seria un sospitós principal. I aquest és un segon tipus. Llavors, en relacions afectives, també és relativament comú que trobem esquarteradors.
Mm-hmm. Sí, com sigui, suposo que això agreuja el cas i, per tant, agreuja la possible sentència d'un judici, no?
Depenent, o sigui, per exemple, si l'esquarterament passa després de mort, per exemple, no necessàriament. El que dona això i el que faria que sigui més greu el cas és que l'impacte visual de trobar un cos esquarterat, com ha passat amb el cas de l'Edwin Arrieta, que uh-huh, suposadament el va esquarterar en 14 trossos, i la policia només ha sigut capaç de trobar la meitat, i la meitat, això, a diferents parts de la illa.
Uh-huh.
O sigui que això el que fa és donar una sensació de brutalitat que potser no hi és si s'ha fet l'esquarterament de després de mort i per desfer-se del cos. Però no és un factor que visualment no ajuda a efectes penals. Hauríem de realment consultar amb un jurista per veure, i sobretot un jurista en aquest cas especialitzat en la justícia penal tailandesa, que ens pogués dir fins quin punt afecta la consideració de l'assassinat.
Mm-hmm. Clar, perquè, com saben, la doctora Rosa Vinyes és especialista en criminologia, però també ho és en psicologia, i, per tant, m'agradaria preguntar-li si en un cas com aquest, i ho diré en castellà perquè no sé com es diu en català, mea culpa en aquest sentit, es podria incloure, per entendre-ho, el que tots entenem com allò d'enajenació mental transitòria.
Difícil de saber en aquest cas, perquè la informació ens ha arribat amb petites dosis, de forma molt mediàtica. El ressò mediàtic no ajuda, i el fet que aquest noi estigui parlant contínuament als mitjans de comunicació encara menys, perquè això dona oportunitats d'una mica de reescriure el que han sigut els fets. Però en aquest cas, difícilment jo diria que hi ha una d'alguna forma algun tipus de trastorn mental, ni que sigui de tipus transitori, que hagués pogut anul·lar la cognició i l'aspecte allò més d'impuls d'aquest noi. O sigui, el que sembla, i la premeditació és una cosa que d'alguna forma aniria en contra d'aquest trastorn més mental transitori, que podia ser un eximent, almenys el Codi Penal espanyol En aquest cas, si ha estat planejant durant dies l'assassinat, ha comprat les armes o les que va utilitzar, o els ganivets, amb antelació, ha llogat dues habitacions i el que suposadament va fer, va fer-li dos cops, va caure al terra, després el va apunyalar i després el va esquarterar. Mm. Si és una cosa que és transitòriament, dones un cop, dones compte del que has fet, immediatament pares. En aquest sentit, va continuar amb una seqüència d'actes bastant, d'alguna forma, planejades. Que la persona hagués pogut... Que això no treu que, d'alguna forma, sí, hi van arribar a un punt d'una discussió, a un punt del conflicte que va esclatar el Daniel Sancho. Això ja podria ser, però entre esclatar i no saber ben bé el que fas, hi ha una diferència molt gran. Pot ser que en aquest cas estigués sota, d'alguna forma, unes emocions molt, molt, molt fortes i això donés l'impuls d'actuar el que ja tenia pensat premeditadament. Això ja pot ser, però que això, que aquesta càrrega emocional, que aquesta por, siguin un trastorn mental transitori que d'alguna forma eximís completament de la seva responsabilitat penal, això ja és un salt molt gran i això, sense una avaluació forense, no es pot saber completament, però no sembla a priori.
Deixem preguntar-li també, doctora, ara en parlàvem, però aquest procés cognitiu pel qual hi ha certes persones que no veuen altra sortida que cert comportament violent, no?
Sí, això ho hem vist amb aquest tipus de cas, on algú té una por desmesurada, no sap com sortir d'una relació del que està atrapat, viu sota por amb xantatges, coaccions, ho hem vist molt amb dones maltractades que acaben actuant contra la seva parella. I tenim bastants exemples, jo he conegut bastants exemples als Estats Units i també amb altres països que han sortit casos bastant mediàtics al respecte. Llavors, quan tenim una persona així que es veu en una situació extrema, el que desenvolupen és el que diem visió de túnel o també una cosa, un fenomen que es coneix en anglès com last resort thinking. Uh-huh. Last resort thinking significa que una persona té un greuge amb una altra persona, en aquest cas és vull sortir d'una relació i no m'està deixant i m'està amenaçant, diu que em matarà, estic tenint por, no puc comptar amb la meva família perquè no vull que aquesta relació sigui pública, el meu món s'acabarà si aquesta persona fa efectiva l'amenaça que està fent i em trobo sense sortida. La persona comença a desenvolupar una mena de pensament que va seguit també d'unes emocions congruents de por, de ràbia, d'odi i també de desesperació, que no hi ha més sortida que d'alguna forma acabar amb aquest gran enemic que m'està ferint tan greument a la meva vida. No m'està matant físicament, però m'està anul·lant com a persona des d'altres punts de vista. Uh-huh. Llavors, mica en mica, aquesta situació de desesperació, a mesura que la persona va intentant trobar sortides i aquestes sortides es van tancant, es veu cada cop més empeny, amb pes, a d'alguna forma acabar realitzant un acte violent. I aquest acte violent no només acaba tenint aquest sentit de finalista, sinó que acaba tenint aquest sentit de que hi ha un imperatiu de temps que fa que necessitis actuar ara o mai. Si no actues ara, la cosa potser acabarà pitjor i tu com a persona quedaràs completament anul·lat. Mm. I això és el que hem vist amb víctimes de violència domèstica, però també amb altres tipus de agressors de crims planejats.
Sí, com sigui, doctora, per entendre-ho tot plegat, per entendre que passi un procés cognitiu d'aquestes característiques, cal entendre que no té per què haver-hi patologia mental.
No té per què haver-hi patologia mental, no. Jo crec que tothom, si ens posem en una situació extrema, podem arribar a aquesta situació. De fet, les dones maltractades molt sovint hi han arribat i han acabat cometent alguns tipus de crims, el que siguin, un per fugir del maltracte del maltractador o fins i tot cap al maltractador mateix. Acaben amb la seva vida fins i tot.
Això podria, d'alguna manera, ja sé que estic fent moltes preguntes jurídiques, però com que tot plegat va cap a judici, això podria d'alguna manera fer que la pena fos més baixa o es minimitzés d'alguna manera?
Sí, quan veus que no, des del punt de vista que la premeditació ha estat forçada per, o aquest tipus de conducta ha estat forçada per una situació extrema. No sé ben bé com quedaria a la justícia penal del nostre país, però el que sé, per exemple, en països com a Nova York, bueno, als Estats Units, en concret a l'estat de Nova York, han tret ara una llei des del 2015 on, si hi ha víctimes de violència domèstica, però especialment de parella, que van cometre un crim que va estar relacionat amb la seva victimització, amb la seva situació de victimització, llavors, ara mateix, s'estan revisant totes aquestes condemnes i s'estan reduint considerablement, i hi ha dones que estan aconseguint sortir ara mateix de presó amb condemnes bastant més lleus per a aquest tipus de situació. Llavors, sí que és una cosa que cada cop s'està reconeixent més internacionalment. L'estat de Nova York seria un bon exemple.
En el cas de Dani Sancho, doctora, no sé si coneixem si el mateix Dani Sancho havia tingut algun comportament violent amb alguna relació anterior o alguna cosa que ja indiqués que podria arribar tot plegat aquí.
Jo no he vist aquesta informació. Cal dir que, clar, que les informacions que tenim són reduïdes. Jo crec que amb el temps probablement en sabrem més. Però jo no he vist cap informació, a no ser que estigui equivocada, que aquesta persona hagués sigut violenta. Jo l'únic que sé és que era un noi de 29 anys, que era xef, que tenia la seva il·lusió d'obrir un restaurant o obrir diferents restaurants internacionalment, i que l'Edwin Arrieta va començar a tenir una relació amb ell prometent-li que obriria aquests restaurants, que van afiançar la seva relació íntima, primer per les xarxes i després personalment, i que a partir d'allà es va veure que el motiu pel qual l'Edwin volia estar amb ell és perquè sigués la seva parella, i que quan el Daniel Sancho va voler sortir d'aquesta relació, llavors van començar tot aquest procés d'assetjament, de xantatges i d'amenaces. Però prèviament, si hagués estat violent, no sembla que hi hagi cap informació, que jo no la conegui, que podria ser.
Aquest és el cas de Dani Sancho, del que se n'ha parlat durant tot l'estiu, i jo crec que es parlarà a part d'aquesta temporada, tot pendent de que hi hagi aquest judici a Tailàndia. Doctora Rosa Vinyes, com sempre, un plaer tenir-la en aquest programa i poder gaudir una temporada més de la seva saviesa respecte a tots aquests temes. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, adeu.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Heu d'escoltar la sintonia? No acabem programa encara, Anirem cap a les dues del migdia. Dos minuts, de fet, minut i mig, i arribarem a dos quarts d'una del migdia. Rafa, com t'agrada que on dic les hores,
Sí, m'agrada molt, tens molta destressa.
Ja tinc traça.
No et facis il·lusions,
ja
no acaba aquí.
No acaba aquí, això.
No acaba aquí el programa, no encara queda.
Deixa'm dir-te dues cosetes, a tu
i
als oients.
A
tu i als oients. I és que el proper dimarts...
Espera't, que miro, em va bé.
Sí, et va bé?
Del que sigui.
Val. El proper dimarts la Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu de Núria, un dels dies més importants, evidentment, de la Vall.
I tant.
I de casa nostra t'esperem, doncs, a la Vall de Núria amb un concert a l'Església, la popular missa solemne, la processó de les Núries, suportant el pes de la Mare de Déu de les espatlles fins a l'ermita de Sant Gil. Déu-n'hi-do el que fan,
Sí, sí.
Una diada que reflecteix el sentit de la tradició i la devoció.
Val.
Vols tota la informació, Rafa?
On la puc trobar?
T'ho poso molt fàcil, això.
Digues,
perquè
tries.
Trobeu tota la informació a valldenúria.cat.
Valldenúria.cat,
Sí, sí. Tens apuntadet o no?
A l'internet,
A l'internet.
3w.valldenúria.cat.
No? Ah, exacte. Fàcil.
Ara entraré.
Així, doncs, el 8 de setembre, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria a la Vall de Núria, on si no. Més cosetes que tenia pendent de dir-vos. Saps que tenim un magnífic sorteig? Clar,
per suposat.
Entre mans.
Ho hem comentat fa segles.
Fa segles ara ja.
A les 9, la cistella sí, Cap Bravo, ja
La cistella allà a Cap Bravo, una cistella que tenim per aquí fora, que has pogut veure, Rafa. Sí.
Està aquí, clar, la gent no coneix això, però està en la sala aquesta que hi ha com...
A la sala de màquines.
Com un ordinador, el d'allò dels anys 80. Sí. Saps que tenia un giga de RAM i,
sí, és una mica això,
i tenia un i era 2x2.
Sí, sí, sí.
Doncs aquí
sí,
tenim
sí.
una cosa igual que no sé què és. No, Candy es passa, Candy.
Coses.
Es passa 3 hores mirant-lo fixament, cada dia. No sé què mira, però ell està allà.
Es parlen.
I allà estan les cistelles,
sí,
al costat.
Sí, sí, es parlen entre si.
Sí.
Doncs bé, per aconseguir una cistella Cap Bravo, que volem que sapigueu que els productes de la cistella d'aquest setembre són de proximitat i de qualitat, com sempre fa Cap Bravo, és molt fàcil. Ens heu d'enviar un missatge al WhatsApp d'aquesta emissora, el següent telèfon, el 663 99 30 62, 663 99 30 62, i respondre avui aquesta pregunta, que és com es diu de manera correcta el programa magazine de cada tarda a Ràdio Estel a partir d'avui, presentat i dirigit per Mercè Rara.
I la dificultat està aquí, en dir-lo correctament.
No, la dificultat està
perquè
en dir-ho correctament.
Perquè s'han proposat posar un nom que té el seu
exacte,
intríngulis.
Exacte.
Verbal.
Això va així, això va així. Si sabeu la resposta a aquesta pregunta, com es diu de manera correcta el programa magazine de cada tarda a Ràdio Estel que avui presenta i dirigeix Mercè Rara en aquesta casa, 663 99 30 62. I l'última pregunta sí que va per tu, Rafa.
Digues.
Ara anem a publicitat.
Sí.
I a la tornada?
A la tornada, viure en salut.
Com
viure,
això,
Viure en salut, l'espai que continua amb
està
nosaltres.
Està molt bé, això, després de parlar d'un grip.
L'espai no. del... Exacte. Bueno, clar, al matí són 6 hores, dona per
clar,
molt.
Què voleu?
La vida saludable saps? I després els crims com, com el que ha succeït desquarterament. Escolta, en res, saludarem al doctor Jacinto Valverde, un clàssic. Aquesta temporada, ara ho explicarem bé, però serà l'estoneta que Joan Trias respiri de les 6 hores, surti una estona,
si no
faci un mos, es prengui un got de llet, o el que vulgui, sí, un got de llet, o un Colacao, el que més t'agradi, i nosaltres, què? Us escoltarem. Obrirem línies, obrirem correus,
que
obrirem
bé.
Tot, perquè ens traslladeu la vostra...
Escolta, participeu, que val molt la pena, sempre.
Sí, i a més, de la mà dels amics de Marnis, evidentment, i dels seus productes naturals, que són fantàstics.
Doncs, Rafa, el deixo el cap davant de la maquinària.
Val.
Fins ara, que vagi molt bé.
Vale.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, doncs nosaltres que continuem quan passen ara mateix. Mira, ara mateix justet arribarem a 4 minuts que passen de 12:45 del migdia. I en aquests instants tornem a obrir una temporada més les portes de Viure en Salut, un espai que continua els matins i ara forma part de la caravana i que serà el moment, com us dèiem abans de la publicitat, en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafarà aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe maratonianes. Per tant, cada dia, de dilluns a dijous, aquí en tindreu aquesta mateixa hora portant endavant aquest espai. Soc Rafa Sanahuj, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Ara ha marxat Trias i tornarà en res el nostre doctor, podríem dir, de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant, que no necessita presentació, evidentment, del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs ara us ho recordem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Així de senzill, WhatsApp, obriu el WhatsApp, guardeu aquest número, que és el número de Ràdio Estel per qualsevol participació, i aquí envieu les vostres consultes, que teniu un problema, alguna inquietud, algun canvi d'estació que us fa la guitza, una, o algun conegut que a lo millor estimeu molt, que també té la salut una mica, doncs aquí, al 663-99-30-62. Molt important, aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens esteu escoltant, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, recordaré aquest número fins la sacietat, perquè és molt important, 663-99-30-62. També podeu enviar-nos, si voleu, un correu electrònic, si us és més fàcil, més senzill, a lacaravana@radioestel.cat, i ens exposeu el vostre dubte o pregunta. I estarem encantats de comentar-lo amb el nostre doctor de capçalera. Per tant, moment de saludar el protagonista. Els protagonistes sou vosaltres i les vostres participacions, però ell també és protagonista. És el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Doctor Valverde, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Encantados de saludarlo. Yo ya sé, primero que nada, con usted tengo que hablar un tema, y es que, claro, yo ya sé que está muy acostumbrado, doctor Jacinto, a Mercè Raga, que hasta ahora era la que llevaba adelante este espacio de Marnis, y evidentemente ya tiene pues un encanto especial y enseguida uno se hace a ella. Y esta temporada pues conviviremos usted y yo soy Rafa Sanahuja, y trataremos de hacerlo pues de la misma manera que con ella, con esa naturalidad.
Tendrás ascendentes cordobeses, ¿no, Rafa?
No, yo soy de Castellón de la Plana, imagina, ¿qué suena andaluz?
Rafa, hombre, todo.
Ah, por el nombre, dices.
Familia que se precie, ya. Que se precie en Córdoba.
Tiene un Rafa.
Debe tener un varón que se llame Rafael.
Sí, exacto. No, pues mira, le digo una cosa, doctor. Mi madre sí que tiene sangre andaluza. Por tanto, aquí tenemos un poco la conexión, podríamos decir.
Ahí está,
bueno,
la conexión.
¿Qué tal todo por Madrid? ¿Qué tal el verano? ¿Ha podido hacer vacaciones, doctor?
Sí, he cogido unos días de vacaciones ahora en el mes de agosto.
Perfecto.
Bien, descanso, tuve un tiempo en el norte para que me lloviera.
Hombre,
un
perfecto.
Luego estaba ya en la parte norte de Castilla, en Guadalajara, en la parte norte de Guadalajara.
Sí.
Donde, bueno, ahí ha sido el tiempo un poco cambiante, pero está bien. Y regreso a Madrid lloviendo a cántaros, que tampoco viene mal.
¿Y ha sido este fin de semana? ¿Ha llegado este mismo fin de semana y se ha encontrado...?
He llegado este fin... Sí, he llegado... Pues llegué ayer el domingo y tuve que adelantar un poco las vacaciones porque, claro...
Sí, el retorno, ¿eh?
Se ponían los pelos de punta. Rana, por favor, que no salgan a la calle las personas, que va a llover más que nunca, que se van a batir los récords, que tal, que adelanten... eviten salir a la carretera en coche, tal. Cortadas vías de tren, cortadas... líneas aéreas. Bueno, esto parecía un cataclismo.
Hombre, es que las imágenes que hemos visto son impresionantes, con tantísima lluvia colándose por todas partes. No sé si usted le dio tiempo, doctor Valverde, de escuchar este aviso, ¿no? Este aviso que aquí en Cataluña también lo tenemos. Bueno, este aviso de alertas que todo el mundo le impactó mucho.
Rafa, yo iba en el coche y creía que era algún testigo del coche que me había saltado.
Ostras.
Estaba en plena tormentón. Atravesando una zona donde había muchísima lluvia y de pronto salta esa alarma porque acababa de entrar de la Comunidad de Castilla-La Mancha en la Comunidad de Madrid.
Vaya susto.
Entré en la Comunidad de Madrid y me saltó. Me pegó un susto.
Bueno,
horrible. Yo creo que era peor la alarma que haber seguido tranquilamente. Bueno, horrible. Claro que me saltó al mío, al de mi mujer, a una otra hija mía que también iba conmigo.
Sí. Tremendo. No, es que lo hemos visto, lo hemos oído en por muchas redes sociales, que la gente ha expresado esta experiencia de la alarma esta por sorpresa y muy impactante.
Es alucinante.
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, ya nos hemos actualizado un poco, ya sabe que nosotros hoy arrancamos temporada, encantados de estar con ustedes, recordemos.
Igualmente.
Marnis, productos naturales para todo el mundo, y esto es Viure en Salud. Entremos en materia justamente de eso, de salud, que es de lo que se trata este espacio. Yo estaba pensando, doctor, que después de un verano tan largo y de este brusco cambio de temperaturas, ¿no? Y de repente hemos pasado del calor extremo a las lluvias, las tormentas, los descensos. Hoy y esta semana también el tema de la vuelta a las clases de los más jóvenes también está un poco en boca de todos. Yo creo que la mayoría empiezan, no sé en Madrid, pero aquí creo que empiezan el miércoles. Y claro, eso puede ser motivo de diferentes circunstancias que pueden afectar a la salud de los niños, de los estudiantes y a lo mejor también a las familias, ¿eh? Y yo, desde su punto de vista, y también, bueno, teniendo de fondo pues que Marnis tiene muchos productos que pueden ayudar a muchas cosas, ¿qué medidas se pueden tomar de prevención ante la vuelta al colegio y qué peligros pueden haber? Evidentemente, te vuelves a relacionar con muchos niños y ahí pues hay bacterias, enfermedades, etcétera. Esto de entrada, ¿no?
Uh-huh. Hombre, por supuesto, en los adultos,
¿sí?
Aplicar un poquito el sentido común. Vamos a ver, yo creo que hemos aprendido a llevar un método barrera, uh-huh, para intentar contaminar no solamente nosotros, sino nosotros no contaminar a otros. Uh-huh. Y yo creo que eso en una persona adulta, si tú estás acatarrado o tienes síntomas de catarro,
sí,
y tienes que ir a trabajar, mm, ve con una mascarilla, ¿vale? O sea, yo creo que eso es una cosa que hemos aprendido durante la época del COVID y que creo que debemos seguir utilizándolo. No es mal método. Pero bueno, indistintamente de que cada uno quiera llevar o no,
sí,
esa mascarilla yo creo que es una buena medida de prevención, uh-huh, ¿vale? Vamos a mejorar esa parte de nuestro sistema inmunitario, que es el humoral, que se encarga de fabricar los anticuerpos necesarios para hacer frente a este tipo de infecciones, tanto como son los catarros como es la gripe, cuando llegue su momento,
sí,
y intentar en la medida de lo posible, pues, o no pasarlos, o pasarlos lo más leve posible. Uh-huh. Para eso Marnis tiene una amplia gama de complementos alimenticios, pero a mí hay uno que me gusta especialmente.
A ver, por estamos atentos.
Por los componentes que lleva y por la facilidad de la toma. Hay uno que lleva vitamina B6, calostro, sí, jalea real, reishi, shiitake y propóleo purificado. Y tiene un nombre fácil de recordar, que es Propolvit Defense.
Propolvit Defense,
Correcto. Uh-huh. Propolvit Defense viene en viales. ¿Qué es el vial? Un frasquito pequeño que contiene el producto de forma líquida, que antes de beberlo lo tendríamos que agitar, ¿vale?
Uh-huh.
Y debemos de tomar un vial al día.
Vale.
Mi consejo es que para empezar a prevenir este tipo de catarros, cuando ya el tiempo haya cambiado de forma descarada, llámese segunda quincena de septiembre, uh-huh, empezar a tomarlo de forma preventiva, ¿vale?
Vale.
Para los niños que vuelven a las guarderías, que vuelven a los colegios, esos catarros típicos de temporada,
sí,
de inicio, de vuelta a este tipo de situaciones, pues el primo pequeño del Propolvit Defense.
A ver, ¿cuál
es? Lleva más tipo de vitaminas, lleva todo un grupo de vitaminas del grupo B, lleva vitamina C, D y E, lleva propóleo purificado, lleva jalea real, ¿vale? Uh-huh. Y se llama Protect Junior.
Protect Junior.
También viene en vial. Aquí hay que advertir que si es un niño pequeñín, entre 4 y 12 años, solo hay que darle medio vial, que equivale a 5 mililitros.
Uh-huh.
Y es un niño mayor de 12 o 12,
sí,
ya puede tomar el vial entero, ¿vale?
De todas maneras,
una vez al día.
Sí. No, le decía, doctor, que evidentemente esto es muy interesante, sobre todo para las familias, para los adultos, para los hijos, y estas recomendaciones, ahora recordaremos sobre todo el nombre de los productos y dónde los pueden encontrar, pero que estas recomendaciones, evidentemente, estos productos vienen con un prospecto y ahí pueden consultar, evidentemente, cómo
sí,
consumirlos.
Claro, vienen todo con su prospecto. Pero bueno, porque hay gente que le gusta, veramos. Creo que son dos complementos alimenticios ahora,
mm-hmm,
temporada,
sí,
fantásticos, con una efectividad muy buena, con casi sin efecto secundario. No podemos decir que sea el 100%, puesto que eso sería imposible, igual que no hay nada que sea tolerado por el 100% de las personas, jamás, ni los alimentos siquiera, pero bueno, es verdad que tiene poquísimos efectos secundarios, una magnífica tolerancia, y yo creo que tanto los adultos como los niños, si lo pueden tomar, que lo empiecen a tomar, porque van a evitar muchos cuadros catarrales de temporada.
Por lo tanto, la recomendación de hoy en el estreno, en el retorno de la sección, de nuestra sección de Marnis, Viure en Salud, la del doctor Jacinto Valverde, nuestro médico de confianza, es para los adultos, Viales, Propolit Defense.
Propolvit.
Me he dejado aquí la V, doctor, bien por corregirme. Propolvit Defense. Y para los más pequeños de la casa, Protect Junior, este sí que lo he dicho bien.
Exactament.
Todos són Viales. I us recordem, amics oients, que aquests productes, tots els productes de Marnix que ens recomanen el doctor Valverde, es poden comprar a El Volaris per a farmàcies i farmàcies al vostre barri, No us heu de desplaçar massa, on habitualment esteu, i si no els tenen, per un casual, que normalment els tindran, doncs podeu demanar-los que us els portin, d'acord? El Volaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar, si voleu, tota la gamma de productes completíssima a la seva pàgina web, on tenen allà catàlegs dels seus productes, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Venga, doctor, pues tenemos consultas que nos han llegado vía WhatsApp, vía email. Vamos a empezar por los correos electrónicos, porque la gente está, bueno, con esto, con este momento que hemos comentado, ¿no? Del cambio un poquito de estación. No ha cambiado la estación, seguimos en verano, pero sí que ha habido este cambio, ¿no? De temperaturas, con las lluvias, con el viento. Aquí en Barcelona, por ejemplo, ayer hacía un viento increíble. Entonces, tenemos un correo electrónico, se lo leo, y usted pues le recomienda lo que considere. Es Esther, justamente de Barcelona. Dice: hola, doctor, no sé si es muy normal, pero estoy con el típico catarro provocado por los cambios de temperatura que suelen pasar en el verano. En el trabajo ponen la climatización muy alta, sales a la calle y el calor es total, el sudor, etcétera. Estoy con mucha mucosidad, sobre todo, y con mal cuerpo. Creo que no he tenido fiebre, pero desde luego me cuesta funcionar en este estado. No sé si me podría recomendar algún producto que me ayude a mejorar. Gracias y enhorabuena por sus consejos, que siempre son muy interesantes. Esta es Esther de Barcelona. A ver qué le podemos decir. Un catarro, a final de agosto, a principio de septiembre.
Claro, no.
Sí.
Y hay gente que se acatarra más en verano que en invierno. Eso es así, porque le afectan más los cambios de tiempo, frío-calor, con los aires acondicionados.
Claro,
eso, hay muchas personas que le ocurre así. Bueno, yo le diría, por supuesto que empieza a tomar ya el Propolvit Defense.
El que hemos recomendado antes, Propolvit Defense.
Exacto, el Propolvit Defense, que empieza a tomar ya un día a diario, todo el tiempo que necesite, como si quiere continuarlo ya durante todo el otoño e invierno.
Perfecto. ¿Vale?
Y ahora, para esa tos que me ha parecido oírte que decía que tenía,
sí, exacto,
te recomendaría un jarabe para fluidificar esas secreciones, porque le vamos a incorporar propóleo, acerola, tomillo, mentol y miel, ¿vale? Se llama Propolsaft.
Propolsaft. Vale.
Terminado en FT, Propolsaft.
Propolsaft.
Un jarabe que tiene un taponcito y en una persona adulta tiene que tomarse el 10 mililitros, en la rayita que marca el taponcito,
sí,
10 mililitros,
sí,
una vez al día, sabiendo que tiene que agitarlo antes de usarlo, ¿vale?
Perfecto.
Propolsaft y el estimulador de nuestro sistema inmunológico, como es el Propolvit Defense.
Es que hoy ya tenemos la estrella del programa de estrenos este, ¿eh? Propolvit Defense para adultos, viales para adultos, ahora con el cambio de estación, con la vuelta al colegio, etcétera, para prevenir estos catarros estacionales. Y también el Junior, ¿eh? El Protect Junior, que es la misma versión, pero tal. Y en este caso, para Esther de Barcelona, concretamente, también le ha recomendado Propolsaf, este jarabe, que le va a ayudar con la tos, sobre todo, ¿eh?
Exactamente, con la tos y a fluidificarle un poco las secreciones para movilizarlas mejor.
Fantástico. Bueno, pues yo creo que Esther está más que contestada. Esto le va a venir muy bien. Recuerda, Esther, si nos estás escuchando, farmacias para farmacias, herbolarios. Estos son los sitios donde puedes encontrar los productos de Marnis. Espero que hayas tomado nota y te desplaces por tu barrio, porque son productos que encontrarás muy cerca de tu casa. Tenemos otro correo. Mira, doctor Andreu de Manlleu, que rima y todo, ¿eh? Lo hacemos creativo esto. Andreu de Manlleu nos dice, este es muy sencillo. Dice, buenos días, doctor, llevo un par de días que no paro de estornudar. ¿Cómo puedo saber si estoy resfriado o es alergia? En este caso,
hombre,
la duda.
Normalmente, esos estornudos paroxísticos que son de forma continuada y que no van seguidos de ninguna otra sintomatología,
¿sí?,
que luego destilas un liquidillo acuoso de prácticamente sin color,
sí, sí.
Yo creo que es más de origen, como si dijéramos, alérgico, de cuadro catarral, porque el catarro, independientemente del estornudo, que también lo tiene, pues puedes tener algo más de molestia en la garganta, de sensación de taponamiento de la nariz, de cierto más malestar general. Cuando simplemente son estornudos continuos y constantes, eso va más a favor de que sea un problema alérgico, ¿vale? Si es así, que yo creo que sí, que sí, es un problema alérgico, yo le recomendaría que empezara a tomar un complemento alimenticio que incorpora el helicristo, el grosellero negro y el ginseng para aliviar esos síntomas de alergia, y que se llama Allerhelp.
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 Vale. Help es Allerhelp. Sí, help es con H en este caso, ¿no? ¿O no?
Exacto, sí. H, sí. Ayuda al alérgico, Allerhelp.
Ayuda al alérgico, la mezcla de las dos palabras nos da el nombre del producto natural, que es Allerhelp. También se ponen creativos en Marnis, a veces se ponen creativos también. Esto es muy interesante porque yo creo, doctor, yo no sé qué porcentaje de la población debe haber, doctor Jacinto, con alergias, con problemas de alergias estacionales, porque yo conozco a muchísima gente.
Rafa.
Sí.
Rafa, y el que no la ha tenido las tendrá. ¿Por qué? Vale. Porque tanto tú como yo vivimos en ciudades muy contaminadas, ¿vale? Entonces, yo recuerdo cuando vine a Madrid, yo no tenía alergia cuando era joven, viviendo en Córdoba, absolutamente a nada. Me refiero a alergia primaveral, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Ni polen, ni olivo, ni gramínea, ni cupresácea, nada.
Vale.
Yo llegué a Madrid y al principio tampoco tenía nada. Y con el tiempo yo empecé ya a tener síntomas alérgicos, pues de cierta inyección conjuntival, algún que otro estornudo, y es a la contaminación única y exclusivamente. ¿Qué ocurre? Que primero, ya las moléculas en suspensión de la contaminación ya producen cierta actividad alérgica, pero es que además potencian en mucho el efecto alérgico de los pólenes. Pero es que es más, las plantas que viven y aguantan en un ambiente tan polinizado, tan contaminado como puede ser una ciudad grande, tienen unos pólenes muchísimo más alergénicos. Entonces, al final, terminas haciendo alérgico por vivir en una ciudad contaminada. Luego, si eres fuera de estas ciudades, vas al pueblo, vas a otra ciudad, se te alivia muchísimo la alergia.
Es que esto que usted explica,
la gente y alérgica.
Esto que usted explica, que está muy 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 bien explicado, doctor, y es que yo lo he vivido, lo vivo en casa, y la ciudad en este sentido es un potenciador de las alergias, y a la que sales un poquito y respiras un poco aire puro, cómo desciende. Si le parece, podemos abordar otro correo electrónico, que además me apetece mucho abordarlo, porque es como si lo hubiese escrito yo, porque al final es que me identifico identifico completamente con Pepa del Prat de Llobregat, que nos ha escrito y pone: ¡Ay, doctor! Comienza así, ¡ay, doctor! Este verano el calor me ha matado, figuradamente, esperemos. He sentido que me bajan bastante las fuerzas y por momentos me he sentido un poco paralizada. ¿Cómo me ha costado llevar adelante las tareas de la casa? Se sentía paralizada, dice Pepa del Prat de Llobregat. Además, tengo tres hijos que son pequeños todavía y ciertamente me ha costado todo mucho. ¿Es normal que el calor te deje en este estado tan cao? ¿O puede que sea por otros motivos? Además, le agradecería mucho alguna recomendación de algún producto natural que me ayude a estar con más fuerzas. Muchas gracias.
Por supuesto que el calor te deja machacado.
Sí, sí.
Está claro, porque a muchas personas le baja la tensión, no tienes una correcta hidratación y todo eso influye en que tú duermes peor. O sea, vamos sumando una serie de situaciones,
sí, sí,
que al final hagan que tú estés mucho más cansado. Entonces, hidratación correcta, pero la hidratación correcta, Rafa, no es la que te pide el cuerpo porque ya tienes sed, no. Eso ya indica deshidratación. La sed es un reflejo que dice que tiene un aviso que le da tu cuerpo, que dice, ojo, que tengo que beber porque estoy empezando a estar deshidratado. La correcta hidratación es la que tú vas haciéndola a lo largo del día sin necesidad de que te lo pida el cuerpo, ¿vale? Eso hay que aclararlo bien a los oyentes.
Uh-huh.
Y yo a esta oyente,
a ver,
ti, si te encuentras así, te recomendaría un complemento alimenticio,
a ver,
que incorpora una elevada concentración de jalea real,
¿sí?,
con polen, que te abre un poquito el apetito, y propóleo, y que se llama Royal Provite 5000.
Venga, ahora lo repetimos para que puedan tomar nota los oyentes y se identifican con este correo electrónico, como me ha pasado a mí, porque
creo que es lo mejor que hay, y polen con propóleo y vitamina E, ¿vale?
Perfecto. Esto, entonces, recordamos, Royal Provite 2000, ¿lo he dicho bien?
5.000.
Ah, 5.000. Bueno, es mucho mejor 5.000 que 2.000, claro, cuanto más mejor.
Eso
sobre todo. Entonces, Royal Provite 5.000, si os... Exacto, 5.000. Y entonces, esto para ayudar a que el calor, o a lo mejor las vicisitudes de la vida,
sí,
no le tengan a uno, ¿no?, como paralizado.
No, eso... Sí, hay gente que, bueno, pues que te encuentra más cansado en verano, ahora el inicio de la vuelta a las vacaciones también te puedes encontrar un poco más cansado.
Uh-huh.
Bueno, ese poquito de energía que necesitas para ese tipo de momentos del año,
sí,
te va a ayudar un vial antes del desayuno y agitándolo también, como siempre decimos, antes de beberlo, ¿vale?
Importante agitarlo, ya, ¿eh? Importante.
5.000, sí.
Perfecto.
Porque puede tener pozos, ¿sí?
Pues si le parece, doctor Valverde, antes de despedirlo por hoy, nos encontraremos mañana, evidentemente, y estará con nosotros Magnis y usted mismo de lunes a jueves, como hacía con Meserraga. Entonces, recordamos los dos productos estrella, que yo creo que son muy interesantes a la hora de la vuelta al colegio, de volver a relacionarse los niños, los padres vuelven un poquito a vivir el estrés de las de la incorporación al trabajo y de también la vuelta al colegio. Recordamos, Propolvet, lo he dicho bien, Defense.
Propolvit.
¡Ay! Siempre, sí, esto tengo que afinar, ¿eh? Hoy es mi primer día, pero prometo solemnemente.
Propóleo y vitamina.
Exacto.
Y vitamina Propolvit.
El Junior lo tengo más controlado, Protect Junior, también es un vial, uno al día, sí, para los más. ¿Hasta qué edad, doctor, más o menos se puede tomar?
Bueno, desde el punto de vista médico se considera ya que el niño pasa a ser adulto cuando tiene más o menos 12 años o un peso igual o superior a 45 kilos.
Perfecto, doctor. Pues también es interesante de cara a los padres que nos están escuchando. Por lo tanto, doctor, ha sido un primer estreno. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido conmigo? Así, para una primera impresión.
Comodísimo,
¿eh?
Creo que te llamas Rafa, como en mi tierra, más todavía.
Exacto, los Rafaeles, ¿eh? Somos impagables. Los Rafaeles somos impagables. Desde aquí un saludo a Mercé Raga, que evidentemente me lo...
Sí, sí, por supuesto. Un saludo y un beso a Mercé, por supuesto.
Si la tenemos por arriba por la redacción, ahora estará por la tarde, doctor, ya se lo digo, si la quiere escuchar, pues mire, vale, estará haciendo un programa por la tarde. Doctor Jacinto Valverde, mañana volvemos.
Por supuesto, un abrazo, buen día.
Gracias. I recordem, sobretot, els productes que ens recomana el doctor es poden comprar, els podeu comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes. Però, sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia i farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia... Sí, sí, sí. Ah, que tens una publi, José, no ho sabia, això. De quan? Quan hem d'acomiadar? En seguida, doncs acomiadem i després torna el Joan Trias amb l'Òpera Rock.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva... Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.